A migdia amb Marta Pardell.
10 dones han mort aquest any a Catalunya a mans de les seves parelles i exparelles i, en un cas, a mans del seu pare. És el trist balanç que es denuncia avui en el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, però també es posa el focus en els homes, que són els únics que poden acabar amb la violència masclista i sexual. En declaracions a la xarxa, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, demana que tallin de soc arrel les conductes masclistes.
La violència masclista i les violències sexuals no són unidireccionals, són dels homes cap a les dones. Ens hem de conscienciar el conjunt de la societat d'això i especialment els homes, perquè siguin valents i les deslegitimin en els seus entorns més propers.
És divendres 25 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Arrenca una nova edició del Gran Recapte, que enguany recupera el format tradicional de recollida d'aliments, però també accepta donacions econòmiques. Sònia Kerr.
Més de 300 supermercats, mercats municipals i petits comerços s'han adherit a una iniciativa que enguany és més necessària que mai, segons el Banc dels Aliments, davant els efectes devastadors que l'augment de la inflació té per als més vulnerables.
L'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia que el 99% de les ofertes anunciades pel Black Friday no són reals.
L'OCU ha comparat 16.000 preus online de productes d'electrònica i electrodomèstics i conclou que només l'1% són rebaixes reals. A més, apunten que moltes ofertes amaguen increments de preu. Ho explica a la xarxa la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.
És que no baixin, sinó que de mitjana fins i tot pugen un 3%. He fet una denúncia al Ministeri de Consum, estem estudiant també de fer altre tipus de denúncies en aquest sentit en el mercat de la competència, la CNMC.
El Tribunal Suprem ordena el tancament de la fàbrica de Lafarge, Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
L'alt tribunal ha desestimat els recursos de l'empresa, el comitè i la Generalitat sobre l'anul·lació de la llicència ambiental i ordena, per tant, el tancament, clausura i precinte de l'activitat de la planta de Montcada.
En cultura, el Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau s'uneixen per celebrar els 25 anys de la declaració com a Patrimoni Mundial per la UNESCO.
I oferiran una visita combinada a preu reduït. Tots dos equipaments també col·laboraran durant la celebració de l'any Domènec i Montaner l'any vinent.
En esports, tot a punt a Girona per al Catalunya Stars, Eduard Cabré.
El gran espectacle competitiu de patinatge artístic arriba enguany en la seva 5ª edició. El Catalunya Stars omplirà demà el pavelló de Fontejau i es veurà a les televisions locals i a la plataforma Xala.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores, també de cara al cap de setmana. Sembla que venen alguns ruixats, ho aclarim des del Servei Meteorològic de Catalunya amb la Carme Farnell. Bon dia, Carme.
Bon dia. La temperatura encara es manté baixa, sobretot en punts del Pla de Lleida i Pirineu i Prepirineu Occidental, on trobem temperatures per sota dels 10 graus. A la resta de Catalunya les temperatures són més suaus i sobretot en punts del litoral central o fins i tot en punts del Camp de Tarragona, on tenim temperatures de 18 i 19 graus. De cara a les properes hores s'espera un temps inestable amb ruixats que podran afectar cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Els més destacats s'espera que registrin entre la zona Vallès Oriental, Maresme i alguns fregants el barcelonès. A més, alguns d'aquests cauran amb intensitat i aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. De cara al cap de setmana, en canvi, s'espera un temps força més agradable, tant dissabte com també diumenge, i a l'espera de canvis que arribaran dilluns. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Ivan López, a la redacció i coordinant Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, esperona tota la societat a posar el focus en els homes com a únics subjectes capaços d'acabar amb les violències masclistes i sexuals. La consellera ha encoratjat la població masculina des dels micròfons de la xarxa a tallar les conductes masclistes quan apareguin al seu voltant. Maite Polo.
Els assassinats de dones a mans d'homes no són un fenomen aïllat, sinó estructural, i per erradicar-lo cal un canvi profund de la societat. Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i per aconseguir aquest canvi ha llançat un missatge a tots els homes. Els ha demanat que passin a l'acció i que aturin els seus companys, amics o coneguts quan es comportin de forma masclista.
La violència masclista i les violències sexuals no són unidireccionals, són dels homes cap a les dones. Ens hem de conscienciar el conjunt de la societat d'això i especialment els homes, perquè siguin valents i les deslegitimin en els seus entorns No és proper, és quan un col·lega seu faci el babós en un bar, per exemple, quan en el lloc de treball hi hagi un primer indici d'assetjament, quan un company humili la seva parella o exparella, doncs compartint fotografies íntimes, evidentment sense el consentiment de la parella.
La consellera Verge ha posat l'èmfasi en l'educació dels nens, nenes i adolescents com a eina central per prevenir les violències masclistes. Ha remarcat que se'ls ha d'ensenyar a identificar possibles agressions des de les edats més primerenques.
Maite, seguim amb tu, i és que 10 dones han estat assassinades a Catalunya aquest any, víctimes de la violència masclista, una d'elles a mans del seu pare. Són dades de l'Institut Català de les Dones en aquest 25 de novembre.
De les 9 dones assassinades enguany, 5 ho han estat per la parella o l'exparella i la resta per altres familiars, segons el registre de l'Institut Català de les Dones. L'any passat hi va haver força més víctimes mortals per violència masclista a Catalunya i van arribar a ser-ne 14, dues més que el 2020 i molt semblant a les 13 del 2019, quan encara no hi havia pandèmia. De les mortes aquest any, 3 havien presentat una denúncia contra l'agressor, però cap d'elles tenia vigent una mesura de protecció. La majoria eren espanyoles i més de la meitat amb edats compreses entre els 51 i els 60 anys. En canvi, l'any 2019 van ser més joves, d'entre 41 i 50 anys la majoria. Gairebé la meitat havia denunciat també el seu agressor. Alguns feminicidis han portat aparellada la violència vicària. Aquest any, la filla d'una dona assassinada ha perdut la vida en la mateixa agressió també, i dues nenes més han mort els darrers 2 anys a mans dels seus pares o de les parelles de la mare.
Són xifres que s'han destacat i lamentat en l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, que s'ha fet aquest matí a Barcelona. L'han organitzat la Generalitat, l'Ajuntament de la capital catalana i les 4 diputacions. S'hi ha llegit un manifest on s'ha reivindicat que cal assenyalar l'agressor com a únic responsable dels crims comesos. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'acte, que ha començat amb un minut de silenci, ha comptat amb l'assistència d'un centenar de persones i de representants de totes les institucions que signen la declaració institucional del 25 de novembre, encapçalats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També hem pogut veure el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, o el líder del PSC, Salvador Illa. Escolteu la diputada d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, Alba Bernocell, i la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez.
El nostre paper fonamental és acompanyar els municipis amb la sensibilització, detecció i sobretot també acompanyament en els serveis que tenen les dones víctimes de violència masclista. I en aquí ens seguiran trobant.
Comprometre'ns a seguir treballant i millorant els serveis i la resposta a les dones que es troben en situació de violències masclistes.
L'encarregada de llegir el manifest ha estat l'actriu Maria Molins, mentre que la poetessa Isa García Caparrós ha clos l'acte amb la lectura d'un emotiu poema.
En aquest context, el Col·legi d'Advocats de Barcelona reclama que les víctimes de violència masclista puguin disposar de justícia gratuïta des del primer moment. Ara només en disposen les víctimes de violència de gènere, és a dir, les que han estat agredides per les seves parelles o exparelles. Carina Bellbé, bon dia.
Bon dia. Aquest any els advocats del torn d'ofici del Partit Judicial de Barcelona han atès prop de 7.000 dones, de les quals el 77% han estat víctimes de violència de gènere, és a dir, agredides per les seves parelles o exparelles, i un 23% han estat víctimes de violència masclista, on no hi ha relació afectiva. Aquesta última tipologia es reconeix legalment des del setembre de l'any passat, però no s'ha traduït en la creació d'un torn d'ofici específic i, per tant, les víctimes de violència masclista no tenen justícia gratuïta des del primer moment, sinó que l'han de tramitar. Escoltem Carme Valenzuela, responsable del torn d'ofici del Col·legi d'Advocats de Barcelona, en declaracions a la xarxa.
Necessitem un torn específic de violència masclista. Igual que tenim un torn específic de violència de gènere, vale? Ara amb la nova llei, doncs, si la nova llei ja ho especifica, doncs si s'especifica la llei s'ha d'especificar la pràctica. I a la pràctica és tenir un torn específic de violència masclista, perquè ara la violència masclista està dintre de quan un advocat o advocada està de guàrdia d'un penal general. Un furt, un robatori, un alcoholèmia.
A l'actualitat del Partit Judicial de Barcelona hi ha més de 1.100 advocats del torn d'ofici de violència de gènere.
No deixem l'àmbit judicial. La celebració del 25N ve també envoltada de la polèmica per l'aplicació de la llei del només sí és sí, que ha comportat la reducció de pena a diversos agressors. La mesura se centra en el consentiment de la víctima i suposa un canvi de model, però requereix fer equilibris i ajustaments.
En aquest sentit, en declaracions a la xarxa, el jutge José María Asencio recorda que els magistrats tenen poc marge i que, encara que no els agradi, han d'aplicar la llei.
Si esta ley favorece al reo, yo entiendo que los tribunales deberán seguir rebajando la pena en los supuestos en los que proceda la rebaja de la pena. Es decir, los jueces aplicamos la ley, nos guste o no nos guste. Y desgraciadamente en este país solemos recurrir al derecho penal siempre como único instrumento para reducir la criminalidad, para reducir la delincuencia, y esto es un error.
Asencio insisteix que la reducció de la violència masclista passa sobretot per anar a l'origen, a l'educació.
Arreu del territori avui es multipliquen els actes que reivindiquen la fi de la violència masclista i també són molts els municipis on es tiren endavant reivindicacions perquè les dones puguin gaudir de l'espai públic amb seguretat i llibertat. A Sant Cugat del Vallès, dues dones han engegat una campanya per visibilitzar les agressions verbals i físiques que pateixen les corredores. Cugat Mèdia, Maria Bragós.
Totes dues formen part del grup We Run Team i és allà parlant amb altres companyes que es van adonar que moltes d'elles havien patit agressions verbals quan sortien a córrer soles i fins i tot en alguns casos havien estat víctimes d'atacs físics i persecucions. Maria Caldés ha explicat l'objectiu de la campanya.
Potser conscienciar i posar alguna mena potser de més seguretat a Sant Cugat o que a veure si d'alguna manera la gent, els homes reflexionen sobre això que estem vivint, que realment és greu i no hauria de passar. I pues, per tant, pues, visibilitzar i conscienciar de que això passa aquí i que volem que deixi de passar.
A banda de la campanya, aquest grup de dones també participarà en la manifestació del 25N, Dia contra la Violència Masclista, que ha organitzat Hora Bruixa aquest divendres a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Millet.
Notícies en xarxa.
Avui i demà se celebra una nova edició del Gran Recapte, que enguany recupera el format tradicional de recollida d'aliments, però també accepta donacions econòmiques per transferència bancària o per Bizum.
Més de 300 supermercats, mercats municipals i petits comerços s'han adherit a una iniciativa que enguany és més necessària que mai davant els efectes devastadors que l'augment de la inflació té per als més vulnerables.
A Palamós, 13 supermercats participen en el Gran Recapte d'Aliments, dues jornades en les quals és imprescindible la tasca que fan els prop de 18.000 voluntaris. Ràdio Palamós, Carles Ribas.
6 dels 13 supermercats de Palamós que col·laboren amb el Gran Recapte són avui, demà i diumenge, punts de recollida de productes alimentaris bàsics. La campanya és possible gràcies a la col·laboració de voluntaris, com la Montserrat o l'Alba, que és estudiant de l'Institut de Palamós.
Doncs nosaltres estem fent un cicle que es diu APD, que és Atenció a Persones en Situació de Dependència, i doncs, clar, ens agrada molt ajudar la gent i doncs, volíem tenir aquesta oportunitat per, si podem ajudar, doncs ajudar.
Sí, sí, nosaltres diem que si bonament poden donar el que sigui, sigui un quilo d'arròs, bueno, el que puguin. El que es pugui, benvingut sigui.
La Soledat és una palamosina, clienta d'un supermercat que ha volgut col·laborar amb la campanya.
I avui, pues, molt contents de poder ajudar una mica a les persones que tinguin una mica de dolç per aquest Nadal.
A Palamós, tot el que recapti anirà a parar l'espai de distribució d'aliments Albert Castejón.
Us ho destacàvem en titulars. L'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia que el 99% de les ofertes que s'anuncien en aquest Black Friday no són reals. L'OCU ha elaborat un estudi comparant 16.000 preus online de productes d'electrònica i electrodomèstics des del passat 19 d'octubre. Pere Sanz.
Després d'analitzar les dades, l'estudi demostra que només un 1% són rebaixes, tal i com estableix la normativa vigent. El descompte promig anunciat del 25% suposa en realitat un increment de preus del 3%. Esther Lorente és delegada de l'OCU a Catalunya.
Arribem a la conclusió d'aquest estudi que no és que no baixin, sinó que de mitjana fins i tot pugen un 3%. He fet una denúncia al Ministeri de Consum, estem estudiant també de fer altre tipus de denúncies en aquest sentit en el mercat de la competència, la CNMC.
Paral·lelament, i després de detectar incompliments en la normativa de consum en anys anteriors, l'Agència Catalana de Consum ha decidit actuar. Per això, controla des de fa un mes un miler de productes per vigilar que les marques no inflin els preus just abans i ofereixin descomptes fraudulents. Les empreses que facin un mal ús de promocions poden rebre multes entre 10.000 i 100.000 euros, depenent dels clients afectats i de la dimensió de les vendes.
La campanya del Black Friday té una rebuda desigual entre el petit comerç local, malgrat que alguns sí que l'aprofiten per tal d'incentivar el consum de cara al Nadal. D'altres la consideren una càrrega. Al Prat Ràdio, Jonathan Marín.
Al Prat, molts comerços s'han sumat a aquesta proposta per tal d'incrementar les seves xifres de vendes i donar el tret de sortida a les primeres compres nadalenques amb diverses promocions. Per exemple, en l'associació del Prat Gran Comerç, més del 50% de les botigues adherides s'han apuntat a la iniciativa. Tot i això, el seu president, Francisco Manuel Fernández, assenyala que aquesta proposta és una oportunitat, però a la vegada una càrrega pels petits comerços.
Por un lado es una oportunidad porque te puede permitir a hacer unas ventas que con precios normales y tal no tendrías, y para otros los viene muy mal porque acaban están recibiendo la mercancía para la campaña de Navidad.
Al Prat, l'arrencada oficial de la campanya nadalenca serà demà amb l'acte de l'encesa de llums de Nadal de la ciutat a les 6 de la tarda.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És un quart de tres. Notícia destacada d'última hora que ens ha arribat. El Tribunal Suprem ordena el tancament de la fàbrica de Lafarge, Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
L'alt tribunal ha desestimat els recursos que havien presentat l'empresa, el Comitè d'Empresa i la Generalitat sobre la sentència que fa un any va deixar sense efecte jurídic la llicència ambiental atorgada per la Generalitat a la planta. Així doncs, ordena el tancament, clausura i precinte de l'activitat de Lafarge a Montcada. El Suprem considera que els tres recursos no tenen prou fonamentació.
No deixem els tribunals. El Parlament Europeu reconeix que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí van accedir a l'escó d'eurodiputat, potser de manera il·legal. Ho ha revelat l'advocat de l'Eurocambra en la vista que se celebra a Luxemburg sobre la immunitat de tots tres eurodiputats. D'aquesta decisió, per cert, en depèn la seva extradició. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'advocat que defensa el Parlament Europeu ha dit que l'escó que ocupen els tres eurodiputats de Junts per Catalunya probablement és il·legal perquè no va rebre la validació de la Junta Electoral Central. L'argument és sorprenent perquè el Parlament els va atorgar l'escó seguint una sentència del TJUE que diu que els eurodiputats ho són des que es proclamen els resultats de les eleccions, sense necessitat de fer més tràmits. D'aquesta manera, doncs, ara l'advocat del Parlament es posa al costat de les tesis de la Junta Electoral Central que estableix haver de passar per Madrid a prometre la Constitució espanyola. De la seva banda, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit que la reforma de la sedició que es tramita al Congrés de Diputats té l'objectiu de facilitar el lliurament de l'expresident a la justícia espanyola. I per això Boye considera que s'evidencia la persecució política i, per tant, cal que se li mantingui la immunitat que li dona tenir l'escó d'europarlamentari.
I ja tenim reacció del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, després de ser reprovat pel Parlament. Elena ha criticat sobretot el PSC, que va presentar la moció, i a qui acusa d'alinear-se amb la política de seguretat reactiva que defensen Vox, Ciutadans i el PP, que hi van votar a favor. Paraules que ens arriben des de Solsona. Anem fins allà. Solsona FM, Roser Clotet.
Joan Ignasi Elena assegura que el model de seguretat de la dreta tradicional és més propi del segle XX que no pas del XXI i considera normal que hagin votat a favor de la seva reprovació en defensa del que qualifica una mirada antiga de la seguretat. El conseller d'Interior ha fet aquestes primeres manifestacions en un acte aquest migdia a Solsona després que el Parlament fos reprovat per la seva gestió als Mossos. Sentim Joan Ignasi Elena.
És normal que les quatre dretes espanyoles doncs rebutgin una política de seguretat que té una mirada doncs social, que té una mirada de proximitat, que té una mirada més moderna i diferent a la concepció reactiva de la seguretat més pròpia del segle XX que del XXI.
Recordem que Elena és el primer conseller del govern aragonès reprovat al Parlament, tot i que en diverses ocasions s'ha debatut la del conseller d'Educació, fins ara no ha prosperat.
La xarxa de comunicació local.
Tu vols gaudir del Nadal. Jo vull que ho facis ara.
Amb la targeta MyCard de CaixaBank, fes les compres avui i comença a pagar-les el 2023. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. MyCard, targeta de crèdit emesa per CaixaBank Payments and Consumer. Promoció vàlida fins al 31 de gener de 2023.
Notícies en xarxa.
El penúltim ple de l'any de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet balanç de les polítiques contra les violències masclistes. També s'ha aprovat de manera definitiva la modificació de l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals. El xoc polític s'ha produït a comptes de la causa judicial contra l'alcaldessa Ada Colau per les subvencions a algunes entitats. Anna Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Valens ha demanat aturar les ajudes econòmiques a entitats que aquest grup municipal considera afins a Colau. La regidora Eva Parera ha defensat així la seva proposta.
El dinero que va a Iridia va a dar asesoramiento jurídico gratuito a los CDRs que ponen demandas a la Guardia Urbana y a los Mossos. El dinero que va a la PA, el dinero que va a DESC, va a poner asesoramiento jurídico a los ocupas. Quiero saber si este dinero va a esto, pero no yo lo quiero saber, lo quiere saber la ciudadanía.
No ha respost Ada Colau a la regidora de Valens i ho ha fet en nom del govern municipal el tinent d'alcalde Jordi Martí.
I per tant vull acabar aquesta primera intervenció fent una cosa, donant i expressant el meu suport a tots els i les activistes socials del DESC, de la PA, de la Plataforma contra la Pobresa Energètica i de totes aquelles entitats que denuncien les principals injustícies socials i ambientals que pateix el nostre país.
La proposició de València ha estat rebutjada per la majoria del ple que sí ha aprovat l'actualització de l'ordenança que permetrà establir espais reservats per als animals de companyia. La imatge del dia al ple, el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, lluint el braçalet LGTBI prohibit per la FIFA al Mundial de Qatar.
Gràcies, Anna. A Tarragona, el ple de l'Ajuntament ha hagut d'aprovar una aportació extraordinària de 400.000 euros per mercats, i és que l'encariment dels costos energètics fa que l'empresa que gestiona els mercats de la ciutat necessiti ampliar el pressupost. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
L'aportació addicional ha prosperat amb els vots a favor de l'equip de govern, Esquerra, Junts i la CUP, i s'hi ha afegit el sí d'En Comú Podem, l'abstenció del PSC, Partit Popular, Ciutadans i dels dos consellers no adscrits de l'oposició. El president de Mercats, Didac Nadal, ha explicat que els diners aniran destinats a despesa elèctrica i climatització. Afegeix, però, que en l'actual context encara serà una aportació insuficient.
Ve compromès gran part del seu pressupost per la qüestió energètica i no deixem de banda tampoc l'increment dels interessos financers per l'amortització dels préstecs que històricament hi han format part de l'empresa. Així, on vull anar a parar? Doncs aquest és el modificatiu de crèdit. Podrem fer front a les pròximes factures energètiques, però els hi puc assegurar que això, en el context actual, no és suficient.
Els mercats municipals han multiplicat per 6 el cost energètic. La factura del mes passat va ser de 126.000 euros.
És moment per la cultura. El Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau s'uneixen per celebrar els 25 anys de la declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Oferiran una visita combinada a preu reduït. Tots els equipaments també col·laboraran en la celebració de l'any Domènec i Montaner l'any vinent. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El 4 de desembre de l'any 1997, la UNESCO va declarar el Palau de la Música i l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau Patrimoni Mundial pel seu valor universal excepcional. Enguany se'n compleixen 25 anys i, per celebrar-ho, totes dues obres mestres del modernisme posaran en marxa activitats com concerts, conferències o exposicions. A més, com ha explicat l'administrador de torn de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Josep Maria Turull, facilitaran la visita als equipaments.
Hem pensat que una bona manera de commemorar aquest aniversari seria la d'oferir una entrada combinada reduïda per només 19 euros.
Les entrades es podran adquirir des de l'1 de desembre fins al 6 de gener i es podran fer servir durant tot el 2023. De fet, l'any vinent es commemora el centenari de la mort de Lluís Domènec i Montaner, arquitecte de Sant Pau i el Palau. Entre les activitats que s'hi duran a terme, destacant una acció sonora poètica de Maria Arnal i Eduard Escofet, o un escape room al Palau de la Música, i la publicació d'un llibre en plànols del projecte de l'Hospital de Sant Pau o exposicions al recinte modernista.
Arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Fontejau viurà demà una de les cites més esperades de l'any. El Catalunya Stars de patinatge artístic, a partir de les 5 de la tarda, es podrà seguir i viure el Catalunya Stars en directe a les televisions locals i a la plataforma Xala. Des de Girona FM, informa Pau Villafañe.
I per primera vegada a la història es presenten totes les entrades venudes, tot i haver-se sol·licitat l'obertura de la grada supletòria del pavelló de Fontejau. Pau Garcia i el grup de show petit del CPA Tona, acabats de proclamar campions del món a l'Argentina, o el CPA d'Olot i Girona, seran algunes de les actuacions d'aquesta edició. Eduard Casals és el vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge.
Es va crear per donar una visibilitat al patinatge artístic des del punt de vista competitiu o espectacle, que els participants doncs, tinguessin un al·licient d'una competició, però a la vegada que sigui espectacle festiva, no? I això doncs, ajuda també amb ells a la seva participació, a fer-ho encara més visible, a fer-ho més entranyable i que ens ajuda a tots doncs, a gaudir del patinatge artístic sense aquesta tensió i pressió de les competicions aquestes oficials.
Demà al matí també s'estrenarà el Village Stars, on el públic podrà veure i interactuar amb els seus patinadors i patinadores preferits. El Catalunya Stars començarà demà a les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre al pavelló de Fontejau de Girona.
I en bàsquet, el Barça de Sarunà, Jací Kivisius, rep la visita del Baskonia en la desena jornada de l'Eurolliga masculina de bàsquet. Els blaugranes, després de retrobar-se amb el triomf en la màxima competició continental davant el Partizan, confien avui en oferir la seva millor versió. Un partit que començarà 8:45 del vespre. Escoltem Jací Kivisius.
Tendremos que defender aún mejor a Baskonia. Yo creo que los números no mienten en este momento. Son top 3 en casi todas las categorías de ataque. Que mete más puntos, que más triples tira, me parece que más mete. La verdad que están atacando muy bien y que es un partido súper difícil. Yo creo que Baskonia tiene muchísimos jugadores que tienen muchos puntos en sus manos. Tenemos que partir de esta mentalidad defensiva que lo hemos hecho bastante bien martes y yo creo que incluso más.
També en bàsquet, el Força Lleida visita la pista del Morabanc a Andorra en un partit de la jornada, el partidàs de la jornada a la Lliga LEP Or. En joc el lideratge de la categoria de plata del bàsquet estatal. El partit a Andorra avui a les 8 del vespre. Gerard Encuentra és l'entrenador de l'equip lleidatà.
Si s'aconsegueix una victòria, com totes, no? És cert que moralment doncs, pot suposar, bueno, una pujada d'adrenalina, no?, a tots nosaltres, però nosaltres, jo no sé l'entorn, si pensem, nosaltres pensem en el dia a dia, i t'ho dic de veritat, no? Nosaltres no pensem en que si el play-off... No, nosaltres ara pensem en l'Andorra, després en el Guipúzcoa, i no somiem, no? No somiem, no?
I en futbol, Osasuna serà el rival del Barça femení als vuitens de final de la Copa de la Reina. L'eliminatòria jugarà a partit únic a Pamplona els dies 10, 11 o 12 de gener. I també en futbol, al Mundial aquest matí, Iran s'ha imposat a Gales per 2-0. I en joc el Qatar 0, Senegal 0. Per aquesta tarda, els Països Baixos s'enfrontaran a l'Equador i al vespre a les 8, Estats Units, Anglaterra. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len. I un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com xarrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden les girafes? A l'Olivia Castaldini li agraden moltíssim. Per això ha escrit aquest preciós poema i li dedica a elles i també als embaladits. L'escoltem?
Hola, embaladits. Soc Olivia i vaig a quart de primària de l'Escola Richmond International School de les Roquetes de Sant Pere de Ribes. Avui llegiré un poema que vaig escriure jo. Aquest poema parla de la girafa, perquè a mi m'agraden molt aquests animals. La girafa. La meva amiga girafa, quan juga, sempre m'agafa. Però a la nit, ella no té gaire llit. Així que, per descansar, un lloc li he de deixar. És molt divertit jugar amb la girafa, però recordo que sempre t'agafa.
Gràcies, Olivia, per escriure aquest poema tan bonic. Et felicitem per les seves rimes i sí, A nosaltres també ens agraden les girafes. Fins al proper Embaladits. Adeu.
Adeu, Embaladits.
Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
10 dones han mort aquest any a Catalunya a mans de les seves parelles i exparelles i, en un cas, a mans del seu pare. És el trist balanç que es denuncia avui en el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, però també es posa el focus en els homes, que són els únics que poden acabar amb la violència masclista i sexual. En declaracions a la xarxa, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, demana que siguin ells els qui tallin de soc arrel les conductes masclistes.
La violència masclista i les violències sexuals no són unidireccionals, són dels homes cap a les dones. Ens hem de conscienciar el conjunt de la societat d'això i especialment els homes, perquè siguin valents i les deslegitimin en els seus entorns més propers.
És divendres 25 de novembre de 2022 i tenim més titulars. Arrenca una nova edició del Gran Recapte, que enguany recupera el format tradicional de recollida d'aliments, però també accepta donacions econòmiques. Sònia Kerr.
Més de 300 supermercats, mercats municipals i petits comerços s'han adherit a una iniciativa que enguany és més necessària que mai, segons el Banc dels Aliments, davant els efectes devastadors que l'augment de la inflació té per als més vulnerables.
L'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia que el 99% de les ofertes anunciades en el Black Friday no són reals.
L'OCU ha comparat 16.000 preus online de productes d'electrònica i electrodomèstics i conclou que només l'1% són rebaixes reals. A més, apunten que moltes ofertes amaguen increments de preu. Ho explica a la xarxa la delegada de l'OCU a Catalunya, Esther Lorente.
És que no baixin, sinó que de mitjana fins i tot pugen un 3%. He fet una denúncia al Ministeri de Consum, estem estudiant també de fer altre tipus de denúncies en aquest sentit en el mercat de la competència, la CNMC.
El Tribunal Suprem ordena el tancament de la fàbrica de la Farge a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
L'alt tribunal ha desestimat els recursos de l'empresa, el comitè i la Generalitat sobre l'anul·lació de la llicència ambiental i ordena, per tant, el tancament, clausura i precinte de l'activitat de la planta de Montcada.
En cultura, el Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau s'uneixen per celebrar els 25 anys de la declaració com a Patrimoni Mundial de la UNESCO.
I oferiran una visita combinada a un preu reduït. Tots dos equipaments també col·laboraran durant la celebració de l'any domènec i muntaner l'any vinent.
Pel que fa als esports, tot a punt a Girona per al Catalunya Stars, Eduard Cabré.
El gran espectacle competitiu del patinatge artístic arriba enguany a la seva 5a edició. El Catalunya Stars omplirà demà el pavelló de Fontejau i es veurà a les televisions locals i a la plataforma Xala.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera de cara a les properes hores i al cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. La temperatura encara es manté baixa, sobretot en punts del Pla de Lleida i Pirineu i Prepirineu Occidental, on trobem temperatures per sota dels 10 graus. A la resta de Catalunya les temperatures són més suaus i sobretot en punts del litoral central o fins i tot en punts del Camp de Tarragona on tenim temperatures de 18 i 19 graus. De cara a les properes hores s'espera un temps inestable amb ruixats que podran afectar cap a les comarques de Girona i també comarques de Barcelona. Els més destacats s'espera que registrin entre la zona Vallès Oriental, Maresme i alguns fregants el barcelonès. A més, alguns d'aquests cauran amb intensitat i aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. De cara al cap de setmana, en canvi, s'espera un temps força més agradable, tant dissabte com també diumenge i a l'espera de canvis que arribaran dilluns. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinant, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verges, perona tota la societat a posar el focus en els homes com a únics subjectes capaços d'acabar amb les violències masclistes i sexuals. La consellera ha encoratjat la població masculina, en declaracions a la xarxa, a tallar les conductes masclistes quan apareguin al seu voltant. Maite Polo.
Els assassinats de dones a mans d'homes no són un fenomen aïllat, sinó estructural, i per erradicar-lo cal un canvi profund de la societat. Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, i per aconseguir aquest canvi ha llançat un missatge a tots els homes. Els ha demanat que passin a l'acció i que aturin els seus companys, amics o coneguts, quan es comportin de forma masclista.
La violència masclista i les violències sexuals no són unidireccionals, són dels homes cap a les dones. Ens hem de conscienciar el conjunt de la societat d'això i especialment els homes, perquè siguin valents i les deslegitimin en els seus entorns més propers. Quan un col·lega seu faci el babús en un bar, per exemple, quan en el lloc de treball hi hagi un primer indici d'assetjament, quan un company humiliï la seva parella o exparella doncs compartint fotografies íntimes evidentment sense el consentiment de la parella.
La consellera Verge ha posat l'èmfasi en l'educació dels nens, nenes i adolescents com a eina central per prevenir les violències masclistes. Ha remarcat que se'ls ha d'ensenyar a identificar possibles agressions des de les edats més primerenques.
I és que les xifres són esfereïdores. 10 dones han estat assassinades a Catalunya aquest any, víctimes de la violència masclista, una d'elles a mans del seu pare. Són dades de l'Institut Català de les Dones en aquest 25 de novembre, Maite.
De les 9 dones assassinades enguany, 5 ho han estat per la parella o l'exparella i la resta per altres familiars, segons el registre de l'Institut Català de les Dones. L'any passat hi va haver força més víctimes mortals per violència masclista a Catalunya i van arribar a ser-ne 14, dues més que el 2020 i molt semblant a les 13 del 2019, quan encara no hi havia pandèmia. De les mortes aquest any, 3 havien presentat una denúncia contra l'agressor, però cap d'elles tenia vigent una mesura de protecció. La majoria eren espanyoles i més de la meitat amb edats compreses entre els 51 i els 60 anys. En canvi, l'any 2019 van ser més joves, d'entre 41 i 50 anys la majoria. Gairebé la meitat havia denunciat també el seu agressor. Alguns feminicidis han portat aparellada la violència vicària. Aquest any, la filla d'una dona assassinada ha perdut la vida en la mateixa agressió també, i dues nenes més han mort els darrers 2 anys a mans dels seus pares o de les parelles de la mare.
Són xifres que s'han destacat i denunciat en l'acte institucional de commemoració del Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència contra les Dones, que s'ha fet aquest matí a Barcelona. L'han organitzat la Generalitat, l'Ajuntament de la capital catalana i les 4 diputacions. S'hi ha llegit un manifest on s'ha reivindicat que cal assenyalar l'agressor com a únic responsable dels crims comesos. Jordi Casino, bon dia.
Bon dia, Marta. L'acte, que ha començat amb un minut de silenci, ha comptat amb l'assistència d'un centenar de persones i de representants de totes les institucions que signen la declaració institucional del 25 de novembre, encapçalats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, la vicepresidenta primera del Parlament, Alba Vergés, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També hem pogut veure el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, o el líder del PSC, Salvador Illa. Escolteu la diputada d'Igualtat de la Diputació de Barcelona, Alba Bernocell, i la regidora de Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez.
El nostre paper fonamental és acompanyar els municipis amb la sensibilització, detecció i sobretot també acompanyament en els serveis que tenen les dones víctimes de violència masclista. I en aquí ens seguiran trobant.
Comprometre'ns a seguir treballant i millorant els serveis i la resposta a les dones que es troben en situació de violències masclistes.
L'encarregada de llegir el manifest ha estat l'actriu Maria Molins, mentre que la poetessa Isa García Caparrós ha clos l'acte amb la lectura d'un emotiu poema.
A nivell laboral, Comissions Obreres ha recollit una vintena de denúncies a empreses que no tenen protocol de prevenció i actuació en matèria d'assetjament sexual o per raó de gènere.
El sindicat adverteix que si aquestes empreses no saben a complir la norma, portarà les denúncies a Inspecció de Treball. El sindicat ha liderat aquest migdia una marxa des de la seva seu central de Via Laietana de Barcelona fins a Inspecció de Treball per presentar la campanya de recollida de denúncies que incompleixen aquesta obligació i reivindicar la importància d'aquests protocols.
Més enllà de Barcelona, arreu del territori es multipliquen els actes que reivindiquen avui la fi de la violència masclista. I també són molts els municipis on es tiren endavant reivindicacions perquè les dones puguin gaudir de l'espai públic amb seguretat i llibertat. Al Baix Llobregat, el Club Voleibol Esplugues denuncia insults masclistes contra les jugadores de l'equip femení juvenil durant un partit. Esplugues Televisió, Josep Cullell.
Tot va succeir quan el partit de vòlei que enfrontava l'equip espluguenc amb el voleibol Sandor de Cornellà, els jugadors de futbol sala de Vallirana, equip que jugava a continuació, es van col·locar en un lateral de la pista, visiblement enfadats per el retard del partit, començant a proferir comentaris sexistes de caràcter sexual i proferint insults a diverses jugadores, especialment a una jugadora de l'Esplugues que pateix síndrome de Down. Una situació que va generar un clima molt incòmode i desagradable, en paraula de Laia Fabrés, entrenadora del conjunt afectat.
Quan tu estàs jugant a un esport que t'agrada i t'estan insultant d'aquesta manera, t'estan agredint verbalment d'aquesta manera, al final no pots rendir. Llavors hi havia nenes que estaven a punt de plorar al camp, ja van, de fet va haver algunes que van acabar plorant. Al camp hi havia una tensió i una incomoditat que jo en la vida he sentit com a, ni com a entrenadora ni com a jugadora.
Els ajuntaments d'Esplugues i Vallirana han emès comunicats rebutjant qualsevol tipus de violència masclista i posant-se a disposició del club i de les persones afectades.
Encara més iniciatives a nivell local. En el procés de recuperació de les víctimes, serveis com el SARA, vinculat a l'Ajuntament de Barcelona, i juguen un paper important. Pioner a Catalunya, el Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida de Víctimes de Violència Masclista porta 30 anys d'existència. Helena Puigdueta.
Un servei ambulatori que actua de porta d'entrada als recursos públics i privats d'acollida d'urgència i de llarga estada per a les víctimes que ho necessiten. Els SARA els ofereixen atenció integral a elles i al seu nucli familiar. Aquest any han atès 976 dones, 1.600 persones, si hi sumem també infants i altres familiars. Equips multidisciplinaris treballen l'autoestima, l'assessorament jurídic, la inserció laboral, tot amb l'objectiu d'assolir, després d'un llarg i dur procés, la plena autonomia. Ruth Capdevila és la directora del servei.
Perquè el nostre objectiu final, la recuperació per nosaltres, és poder viure una vida autònoma i sense dependre de ningú, identificant aquelles senyals de violència masclista per no tornar a recaure en una situació així.
El Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida de Víctimes té també el vessant juvenil, adreçat a joves d'entre 16 i 18 anys que pateixen violència masclista entre iguals o LGTBI-fòbia. Aquí se'ls atén amb caràcter d'urgència.
Notícies en xarxa.
Avui i demà se celebra una nova edició del Gran Recapte, que enguany recupera el format tradicional de recollida d'aliments, però també accepta donacions econòmiques. Es poden fer per transferència bancària o per Bizum.
Més de 300 supermercats, mercats municipals i petits comerços s'han adherit a una iniciativa que enguany és més necessària que mai davant els efectes devastadors que l'augment de la inflació té per als més vulnerables.
Veiem com està funcionant avui aquest Gran Recapte a nivell local. A Malgrat de Mar, al Maresme, una setantena de voluntaris i voluntàries col·laboren en el Gran Recapte. Es fa a través de 6 establiments i enguany encara s'estan fent crides per tal d'aconseguir algun voluntari més de cara a demà a la tarda. Ona Malgrat, Emili Pacheco.
Sí, supermercats de Malgrat de Mar col·laboren amb la recollida física d'aliments durant aquesta nova edició del Gran Recapte d'Aliments que s'ha posat en marxa aquest matí a primera hora. Són els establiments habituals, tret del Mercadona, que enguany ha optat per recollir només els donatius econòmics arreu de Catalunya. Una de les voluntàries, Fina Montal, ha explicat que els ciutadans prefereixen agafar una bossa i omplir-la d'aliments més que no pas fer un donatiu econòmic.
L'any que vam haver de demanar diners va ser una mica fracàs perquè la gent no hi estava massa conforme, però sempre que es recull material, doncs la gent va responent. La gent li agrada més deixar un paquet d'arròs o de pasta que deixar a l'euro que costaria. I quan sempre que hi ha aquest tipus de recollida, doncs la gent va responent. Però hi ha molta gent solidària, hem recollit força cosa de moment, sí.
A Malgrat de Mar, el Gran Recapte d'Aliments es coordina a través de Càritas Interparroquial i s'allarga fins diumenge al migdia.
L'Organització de Consumidors i Usuaris denuncia que el 99% de les ofertes anunciades en aquest Black Friday no són reals. L'OCU ha elaborat un estudi comparant 16.000 preus online de productes d'electrònica i electrodomèstics des del passat 19 d'octubre. Pere Sanz.
Després d'analitzar les dades, l'estudi demostra que només un 1% són rebaixes, tal i com estableix la normativa vigent. El descompte promig anunciat del 25% suposa en realitat un increment de preus del 3%. Esther Lorente és delegada de l'OCU a Catalunya.
Arribem a la conclusió d'aquest estudi que no és que no baixin, sinó que de mitjana fins i tot pugen un 3%. He fet una denúncia al Ministeri de Consum, estem estudiant també de fer altre tipus de denúncies en aquest sentit en el mercat de la competència, la CNMC.
Paral·lelament, i després de detectar incompliments en la normativa de consum en anys anteriors, l'Agència Catalana de Consum ha decidit actuar. Per això, controla des de fa un mes un miler de productes per vigilar que les marques no inflin els preus just abans i ofereixin descomptes fraudulents. Les empreses que facin un mal ús de promocions poden rebre multes entre 10.000 i 100.000 euros, depenent dels clients afectats i de la dimensió de les vendes.
Doncs el Black Friday s'està notant al carrer, arreu de Catalunya, a Terrassa, per exemple, ambient comercial força animat. Costa trobar una botiga que no estigui engalanada amb promocions, ofertes i amb el típic color negre d'aquest Black Friday. Així, tots els descomptes no es limiten al dia d'avui, sinó que s'allarguen tota la setmana. Ràdio Municipal de Terrassa, Marc Casulleres.
Els comerciants esperen que la campanya animi les compres després de 2 anys amb restriccions.
Doncs molt bé, eh? La gent ha respost molt bé. Tenen ganes de descomptes.
Un 20%, un 10%, no ha fet massa descompte perquè comença la temporada ara.
Jo espero que sigui una mica millor perquè com no ha fet fred fins ara, ara la cosa s'animi.
Alguns botiguers, però, no es sumen del tot convençuts al Black Friday. La inèrcia obliga gairebé a oferir descomptes.
Ens hi han de posar perquè si no ens hi posem també no hi som.
No, perquè tenia el dia just per comprar-ho avui, que no és perquè sigui especial el Black Friday.
S'ha pujat una mica el preu per fer el descompte. És la meva...
Sensació.
La sensació és aquesta.
Sí, una miqueta.
Sí?
Però
anar a mirar, més que res, sí, anar a mirar i agafar idees pel Nadal.
El calendari no dona treva. Dissabte s'inaugura el pessebre i la setmana que ve ja entrarem de ple en la campanya de Nadal.
És un quart de tres, són 3:15, perdoneu. El Tribunal Suprem ordena el tancament de la fàbrica de la Farja a Montcada i Reixac, al Vallès Occidental.
El tribunal ha desestimat els recursos que havien presentat l'empresa, el comitè i la Generalitat sobre la sentència que fa un any va deixar sense efecte jurídic la llicència ambiental otorgada per la Generalitat a la planta. Així doncs, ordena el tancament, clausura i precinte de l'activitat de la Farge a Montcada. El Suprem considera que els 3 recursos no tenen prou fonamentació.
Canviant de tribunal, el Parlament Europeu reconeix que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí van accedir a l'escó d'eurodiputats, potser de manera il·legal. Ho ha revelat amb aquestes paraules l'advocat de l'Eurocambra en la vista que se celebra a Luxemburg sobre la immunitat de tots 3 eurodiputats. D'aquesta decisió en depèn la seva extradició. Montcarvajal, bon dia.
Bon dia, Marta. L'advocat que defensa el Parlament Europeu ha dit que l'escó que ocupen els 3 eurodiputats de Junts per Catalunya probablement és il·legal perquè no va rebre la validació de la Junta Electoral Central. L'argument és sorprenent perquè el Parlament els va atorgar l'escó seguint una sentència del TJUE que diu que els eurodiputats ho són des que es proclamen els resultats de les eleccions, sense necessitat de fer més tràmits. D'aquesta manera, doncs, ara l'advocat del Parlament es posa al costat de les tesis de la Junta Electoral Central que estableix haver de passar per Madrid a prometre la Constitució espanyola. De la seva banda, l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha dit que la reforma de la sedició que es tramita al Congrés de Diputats té l'objectiu de facilitar el lliurament de l'expresident a la justícia espanyola. I per això Boye considera que s'evidencia la persecució política i, per tant, cal que se li mantingui la immunitat que li dona tenir l'escó d'europarlamentari.
La xarxa de comunicació local.
El nostre Nadal, el tió...
El menjador.
El caganer.
El pessebre.
Les neules...
Sucades dins del cava.
Com s'arrupes, noi. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya, és la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Notícies en xarxa.
Al penúltim ple de l'any de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet balanç de les polítiques contra les violències masclistes i també s'ha aprovat de manera definitiva la modificació de l'ordenança de protecció, tinença i venda d'animals. El xoc polític s'ha produït a comptes de la causa judicial contra l'alcaldessa Ada Colau per les subvencions a algunes entitats. Ana Ruiz, bon dia.
Bon dia, Marta. Sí, Valens ha demanat aturar les ajudes econòmiques a entitats que aquest grup municipal considera afins a Colau. La regidora Eva Parera ha defensat d'aquesta manera la seva proposta.
El dinero que va a Iridia va a dar asesoramiento jurídico gratuito a los CDRs que ponen demandas a la Guardia Urbana y a los Mossos. El dinero que va a la PA, el dinero que va a DESC, va a poner asesoramiento jurídico a los ocupas. Quiero saber si este dinero va a esto, pero no yo lo quiero saber. Lo quiere saber la ciudadanía.
No ha respost directament a Ada Colau, la regidora de València, i ho ha fet en nom del govern municipal el tinent d'alcalde Jordi Martí.
I per tant vull acabar aquesta primera intervenció fent una cosa, donant i expressant el meu suport a tots els i les activistes socials del DESC, de la PA, de la Plataforma contra la Pobresa Energètica i de totes aquelles entitats que denuncien les principals injustícies socials i ambientals que pateix el nostre país.
La moció de València ha estat rebutjada per la majoria del ple, que sí ha aprovat l'actualització de l'ordenança que permet establir espais reservats per animals de companyia. La imatge del dia del ple, el primer tinent d'alcalde, Jaume Colloni, lluint el braçalet LGTBI prohibit per la FIFA al Mundial de Qatar.
Gràcies, Anna. I de Barcelona a Lleida, el ple extraordinari de la Paeria ha donat llum verda als pressupostos de l'any que ve amb les abstencions del PSC i del Comú. Els comptes assoleixen una xifra històrica de 226 milions d'euros i destinen més de 45 milions a inversions en el marc dels fons Next Generation. UAU Lleida Ràdio, Jordi Claret.
Doncs el ple de l'Ajuntament de Lleida, que ha aprovat inicialment aquest divendres el pressupost de la institució per al 2023, s'ha fet gràcies als vots a favor del govern de la Paeria format per Esquerra i Junts i també gràcies a l'abstenció del PSC i del Comú de Lleida, després de que el govern acceptés incorporar algunes de les esmenes d'aquests dos grups. Aquesta ha estat la declaració al respecte per part de la regidora d'Hisenda del Consistori, Montse Piferrer.
Deixi-m'ho dir, avui aprovem el quart pressupost del nostre mandat i ho hem fet dialogant amb tothom, assumint moments i papers difícils en algunes ocasions. I també he de dir, i ho dic des del màxim de la sinceritat, que aquest no és només un èxit nostre, no és només un èxit d'aquest govern. Ha de ser, volem que sigui, un èxit de tota la ciutadania i també, evidentment, dels grups polítics que ho han fet possible cada any.
D'altra banda, els comptes han estat votats en contra per Partit Popular, Ciutadans i regidors no escrits.
Repassem altres notícies destacades del dia. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Santa Oliva, al Baix Penedès.
Els fets han passat aquesta matinada. Cap a 6:15, els agents han rebut un avís per atendre una persona ferida en un domicili. En arribar, han certificat la mort violenta d'un home de 40 anys. Segons els primers indicis, es podria tractar d'una qüestió familiar.
Desconvoquen la vaga del sector comercial de les òptiques, prevista per avui i demà.
Comissions Obreres i UGT han arribat a un principi d'acord amb la patronal per al nou conveni, que contempla increments salarials de fins al 4,5%, així com reduccions de jornada.
És moment per la cultura, el Palau de la Música i el recinte modernista de Sant Pau s'uneixen per celebrar els 25 anys de la declaració com a patrimoni mundial per la UNESCO. Oferiran una visita combinada a preu reduït. Tots dos equipaments també col·laboraran durant la celebració de l'any Domènec i Montaner, l'any vinent. David Navarro, bon dia.
Bon dia. El 4 de desembre de l'any 1997, la UNESCO va declarar el Palau de la Música i l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau patrimoni mundial pel seu valor universal excepcional. Enguany se'n compleixen 25 anys i, per celebrar-ho, totes dues obres mestres del modernisme posaran en marxa activitats com concerts, conferències o exposicions. A més, com ha explicat l'administrador de torn de la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Josep Maria Turull, facilitaran la visita als equipaments.
Hem pensat que una bona manera de commemorar aquest aniversari seria la d'oferir una entrada combinada reduïda per només 19 euros.
Les entrades es podran adquirir des de l'1 de desembre fins al 6 de gener i es podran fer servir durant tot el 2023. De fet, l'any vinent es commemora el centenari de la mort de Lluís Domènec i Montaner, arquitecte de Sant Pau i el Palau. Entre les activitats que s'hi duran a terme, destacant una acció sonora poètica de Maria Arnal i Eduard Escofet, o un escape room al Palau de la Música, i la publicació d'un llibre en plànols del projecte de l'Hospital de Sant Pau o exposicions al recinte modernista.
I arriben els esports. Que ens porta l'Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia, Marta. Parlem de patinatge artístic i és que Fontejau viurà demà una de les cites més esperades de l'any. El Catalunya Stars, a partir de les 5 de la tarda, es podrà seguir i viure el Catalunya Stars en directe a les televisions locals i a la plataforma Xala. Des de Girona FM ens amplia la informació Pau Viafanye.
I per primera vegada a la història es presenten totes les entrades venudes, tot i haver-se sol·licitat l'obertura de la grada supletòria del pavelló de Fontejau. Pau Garcia i el grup de show petit del CPA Tona, acabats de proclamar campions del món a l'Argentina, o el CPA d'Olot i Girona, seran algunes de les actuacions d'aquesta edició. Eduard Casals és el vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge.
Es va crear per donar una visibilitat al patinatge artístic des del punt de vista competitiu o espectacle, que els participants tinguessin un al·licient d'una competició però a la vegada que sigui espectacle festiva, no? I això doncs, ajuda també amb ells a la seva participació, a fer-ho encara més visible, a fer-ho més entranyable i que ens ajuda a tots doncs, a gaudir del patinatge artístic sense aquesta tensió i pressió de les competicions aquestes oficials.
Demà al matí també s'estrenarà el Village Stars, on el públic podrà veure i interactuar amb els seus patinadors i patinadores preferits. El Catalunya Stars començarà demà a les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre al pavelló de Fontejau de Girona.
I que es podrà veure a través de les televisions locals i de la plataforma Xala. I en bàsquet, el Barça de Saruna, ja sí que visiu, rep la visita avui del Baskonia a partir de 8:45 del vespre. Escoltem el tècnic del Barça, Sarunas Jasikevicius.
Tendremos que defender aún mejor a Baskonia. Yo creo que los números no mienten en este momento. Son top 3 en casi todas las categorías de ataque. Que mete más puntos, que más triples tira, me parece que más mete. La verdad que están atacando muy bien y que es un partido súper difícil. Yo creo que Baskonia tiene muchísimos jugadores que tienen muchos puntos en sus manos. Tenemos que partir de esta mentalidad defensiva que lo hemos hecho bastante bien martes y yo creo que incluso más.
I també partides avui entre el Força Lleida, que juga a la pista del Morabanc Andorra en un partit de la Lliga L'Eport, la segona categoria del bàsquet estatal. En joc, el lideratge d'aquesta categoria, andorrans i lleidatans, juntament amb el Palencia i Estudiantes, estan empatats al capdavant d'aquesta taula classificatòria amb un bagatge de 6 victòries i una derrota. El partit avui a Andorra, a partir de les 8 del vespre, Gerard Encuentra és l'entrenador del Força Lleida.
Si s'aconsegueix una victòria, com totes, no? És cert que moralment doncs, pot suposar bueno, una pujada d'adrenalina, no?, a tots nosaltres, però nosaltres, jo no sé l'entorn, si pensem, nosaltres pensem en el dia a dia, i t'ho dic de veritat, no? Nosaltres no pensem en que si el play-off... No, nosaltres ara pensem en l'Andorra, després en el Guipúzcoa, i no somiem, no? No somiem, no?
I en futbol, Osasuna serà el rival del Barça als vuitens de final de la Copa de la Reina. L'eliminatòria jugarà a partit únic a Pamplona els dies 10, 11 o 12 de gener. I al Mundial aquest matí hi ha hagut un dels partits, una de les sorpreses. Iran s'ha imposat a Gales per 2-0. Ara en joc Qatar-Senegal, guanyen els africans per 1-0. Aquesta tarda els Països Baixos s'enfronten a Ecuador i al vespre a les 8 Estats Units, Anglaterra. I un darrer apunt en embol, el Freking Granollers rep a les 8 del vespre al Cangas de Morrazo. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabrés, l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i tornarem dilluns, com sempre, a les 2. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
No més por. No més violència. No més víctimes. Només dones lliures. Volem els carrers de pobles i ciutats lliures de violències masclistes. 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Diputació de Barcelona.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena Close, una història sobre com els prejudicis de la societat afecten la relació entre dos adolescents. També arriba Abraça'm fort, una mare abandona la família per començar de nou. I amb la tècnica de la stop motion s'estrena Pinocho, de Guillermo del Toro.
¿Estás aquí?
Me quedo a dormir con Remy. ¿Volverás algún día a casa? Puede.
Leo i Remy, dos adolescents de 13 anys, són els protagonistes de Close. Han estat amics tota la vida, però quan arriben a l'institut, els prejudicis primer i un fet impensable després els separen. Llavors, el Leo s'aproparà a la mare d'en Remy per intentar entendre-ho tot plegat.
Siempre me esperas y ya no lo haces. ¿Vas esta noche a casa de Remy?
No.
Tú sí.
¿Estás solo? ¿Eh? ¿Estás aquí?
La persona?
Ah, sí, tu pars tout seul.
A Abraça'm fort, la Clarisse fuig de casa i deixa el seu marit i els fills. La vida, però, continua, i nens i pare intenten tirar endavant seguint amb el seu dia a dia. Mentrestant, la Clarisse s'allunya cap al mar i imagina els nens créixer i el seu marit envellir sense ella. És una fugida endavant o només vol començar de nou?
T'has fotut un col d'acord.
Papà!
Però si habla!
una marioneta.
De eso nada, soy un niño real.
Pinocho, de Guillermo del Toro, és una versió musical del tradicional conte de Carlo Collodi, protagonitzat per un ninot de fusta que es vol convertir en nen. La història se situa a la Itàlia de la dècada de 1930. El film està fet amb la tècnica de la stop motion i en la seva versió original compta amb les veus d'actors com Ewan McGregor, Kate Blanchett o John Turturro.
Puede que no tengas hilos, pero yo te controlo. Por favor, tráelo de vuelta conmigo.
¡Papá!
¡Pinocho! La vida es un regalo maravilloso.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verges, per on a tota la societat a posar el focus en els homes com a únics subjectes capaços d'acabar amb les violències masclistes i sexuals. La consellera ha encoratjat la població masculina des de la xarxa en motiu del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones a tallar les conductes masclistes quan apareguin al seu voltant. Una consellera que també ha dit que els assassinats de dones a mans d'homes no són un fenomen aïllat, sinó estructural, i per erradicar-lo cal un canvi profund de la societat. Verge ha llançat aquest missatge als homes: que aturin amics, companys o coneguts quan es comportin de forma masclista.
La violència masclista i les violències sexuals són dels homes cap a les dones. Ens hem de conscienciar d'això, i especialment els homes, perquè siguin valents i les deslegitimin en els seus entorns més propers, quan un col·lega seu faci el babús en un bar, quan en el lloc de treball hi hagi un indici d'assetjament, quan un company humiliï la seva parella o exparella, doncs compartint fotografies íntimes.
La consellera Verge ha posat èmfasi en